Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, us informa Òscar Fernández. Els professors de la Universitat Autònoma de Barcelona que es reincorporin a la feina després d'una sanció administrativa hauran de fer un curs de formació i de reparació. És una de les mesures que ha pres la universitat per aquest curs després de l'expulsió de dos professors el curs passat per casos d'assetjament contra alumnes. Unitat Mòbil a Barcelona, Martí Cuní, Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments, quatre docents compleixen sancions administratives. Això vol dir que estan sense sou i feina i que ho poden estar per un màxim de 3 anys. Però ara la universitat també es planteja com s'ha de fer perquè aquests docents retornin a l'aula i perquè els alumnes els tornin a acceptar i se sentin tranquils amb ells a classe. Esther Zapater és la secretària general del rectorat i responsable de les polítiques de gènere de la universitat.
Estem treballant en la definició concreta de quina serà, sigui el mecanisme de formació que la persona haurà de dur a terme, quin serà el sistema de tutelatge inicial que hi haurà d'haver-hi i també doncs, com treballar amb la comunitat.
Martí Cuní, Sara Canyete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Més notícies amb Sara Riera.
Cada mes se suïciden 50 persones de mitjana a Catalunya, 607 en tot l'any 2022. És la xifra més alta registrada fins ara i és un 20% superior a la que hi havia fa una dècada. Des del Departament de Salut expliquen, en canvi, que els intents de suïcidi van baixar l'any passat i que aquest any encara han baixat més. Anem fins al Departament de Salut. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. Sí, és la part positiva d'aquestes xifres. Baixen els intents de suïcidi. Veníem de xifres molt altes a causa de la pandèmia i des del primer semestre del 2022, el primer del 23, hi ha una reducció, sobretot en dones joves. Les xifres les posa Diego Palau, que és el coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi.
Hi ha una reducció de les tentatives dels intents de suïcidi de quasi el 3% globalment i especialment afecta a les dones, quasi un 8%, i especialment a les dones de 12 a 25 anys, en què hi ha una reducció de les tentatives d'un 10%.
Mònica Mas, Catalunya Ràdio, Barcelona.
El president interí del Tribunal Suprem carrega fort contra el PSOE i el Partit Popular pel bloqueig del poder judicial, però esquiva mencions al context polític actual. En el seu discurs, en l'acte d'obertura de l'any judicial, el sisè que s'inaugura amb la judicatura espanyola en funcions, Francisco Marín Castán ha definit així l'actual situació a la justícia espanyola.
Si el Consejo General del Poder Judicial tiene como misión fundamental velar por la independencia de los jueces, no proceder a su renovación en tiempo y forma no deja de ser una manera de cercenar la plenitud de esa independencia, del mismo modo que lo es mantener al más alto tribunal de la nación en una situación crítica, casi de respiración asistida.
Marín Castán també ha instat els dos principals partits polítics espanyols, el PP i el PSOE, a reunir-se per renovar d'una vegada per totes el Consell General del Poder Judicial. En canvi, Marín no ha dit res, ni tan sols ha insinuat res, sobre l'encaix jurídic d'una hipotètica llei d'amnistia, condició, recordeu, que Carles Puigdemont exigeix perquè Junts per Catalunya s'assegui a negociar la investidura de Pedro Sánchez.
Clam dels pescadors catalans contra la intenció del govern espanyol d'implementar una veda de 4 mesos a la pesca de la sardina. Alerten que això serà la fi del sector i que no hi ha raons biològiques que justifiquin la mesura. Anem fins a Girona. Clara Jordán, bon dia.
Hola, bon dia. I és que els pescadors asseguren que no hi ha un descens de captures i que si n'hi ha hagut algun mes és per motius puntuals, com explica el patró major de la confraria de l'Escala, Josep Lluís Sureda.
Hi ha moltes tonyines que espanten el que són els caladeros de peix blau, però descens de captures de sardina no. Poder es nota el descens de captura no pas perquè no hi hagi abundància de peix, sinó perquè s'està reduint la flota.
El govern dona suport als pescadors i el conseller ja ha demanat al govern espanyol que paralitzi la mesura que hauria d'entrar en vigor aquest mateix mes d'octubre. Clara Jordán, Catalunya Ràdio, Girona.
El poder femení en l'art i la naturalesa en aquesta disciplina centra en la nova temporada del CaixaForum i CosmoCaixa que s'ha presentat avui. Pels pròxims mesos hi ha previstes una trentena d'exposicions. La directora adjunta de la Fundació La Caixa, Elisa Duran, ha volgut destacar les bones xifres de visitants assolides fins ara i que preveuen un final d'any molt positiu.
A estos momentos estamos registrando en la red CaixaForum y en el Museo de la Ciencia en CosmoCaixa 3,5 millones de visitantes. Eso quiere decir que a finales de año vamos a estar en 4,5 millones de visitantes. Eso es para nosotros ya volver a las cifras y a los visitantes y a la acogida de antes de la pandemia.
De la trentena d'exposicions presentades, una desena seran estrenes i es podran veure en els 9 centres de Caixa Fòrum a tot l'Estat i es complementaran amb les mostres itinerants que viatjaran per una seixantena de ciutats espanyoles i portugueses. Els esports, amb Marta Garcia.
Sindicats de jugadores i la patronal no tornaran a reunir-se fins dimarts que ve i ara mateix les parts no contemplen cap acord, cap opció d'acord per desconvocar la vaga d'este cap de setmana. Per tant, en principi, la Lliga Femenina no arrencarà demà amb el Sevilla-Tenerife com estava previst. L'Audiència Nacional Espanyola ja es pot querellar contra Luis Rubiales després de la denúncia presentada per Jenny Hermoso contra el president inhabilitat de la Federació Espanyola de Futbol. Avui se disputen fins a 9 partits de classificació per a l'Eurocopa del pròxim any i també 3 del Mundial 2028. Argentina, que defensa el títol, s'enfronta amb l'Equador. Sepp Kuss defensa el lideratge de la Vuelta en una etapa que acaba en Saragossa després de 151 quilòmetres de recorregut. Marc Soler se manté a 26 segons. En bàsquet, Andorra-Girona, prèvia de la Lliga Catalana. Avui també se juga un amistós entre el Lleida i el Barça. En el US Open de tenis, Alcaraz, Medvedev, Keys i Sabalenka s'han classificat esta matinada per a les semifinals. I en el Mundial de Rem de Belgrat, Manel Balastegui acaba de quedar fora de la final d'escull lleuger. Denis Carracedo disputarà la final de doble escull lleuger amb Caetano Horta i d'aquesta manera també han aconseguit la classificació per als Jocs Olímpics de París.
Fins aquí les notícies.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 7 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia.
Has de beure molta aigua, molta, molta, molta aigua, i si no et passa, potser sí que al final t'hauràs de medicar una miqueta. Em refereixo a la ressaca que tens avui.
Tinc molta ressaca, però perquè saps què passa? M'he adonat que hauré de fer molta investigació de carrer. No, que això és una cosa molt de periodista. Estic fent de detectiu del cor, estic terapitzant sales, estic anant a festivals.
Clar, és que ahir al vespre es va celebrar aquí a Barcelona un festival musical benèfic, del qual ja et vaig preguntar ahir...
El Festival Mussol.
Que m'havien arribat veus que hi havia molta il·lusió de molta gent per anar a aquest festival perquè s'intuïa que passarien coses més enllà de la música. Llavors tu vas dir, escolta, anem-hi
sí.
I observem. Però vas anar de festa, al final.
Vaig anar de festa,
perquè 100%. Perquè és aquella fina línia de vaig sí. de festa, acabo treballant o al revés.
I tu ja saps com sóc, que també sóc de blancs o negres. Vull dir que si ja surto una miqueta, ja surto molt en sèrio.
A quina hora has arribat a casa?
Cap a les 5 del matí.
Què dius, ara?
Sí.
A les 5 del matí?
Què et pensaves?
A quina hora es va acabar el concert?
No ho sé, potser a les 11. En tot cas, bueno, tant és. El cas és que és veritat que molta gent havia fet allò de repostejar el seu Instastory, el cartell del Festival Mussol, i jo pensava, hi haurà ambient segur, encara que sigui d'aquest petit nínxol català, que a vegades fins i tot fot mandra, perquè dius, ja som la mateixa puta gent de sempre, la gent que té més de 2 seguidors de Twitter, tothom estava allà. Però va passar una cosa, eh?
Ai.
Jo crec que hi ha una cosa que sí que, que es pot destacar. Va tocar molta gent, va tocar la Muixca, va ser espectacular, Estic enamorada... Va tocar el Triquell.
Sí, ara el sentim.
Guanyador d'Eufòria, de totes les edicions que puguin existir, sempre. Els seus companys d'Eufòria, que estaven també al públic...
D'Eufòria 1?
D'Eufòria 1. No, el van aplaudir, però gairebé activament. És a dir, quan va sortir Triquell, que era un dels grans noms del cartell, tothom es va tornar boig, tothom va aplaudir, tothom va cridar, jo vaig fer allò de cridar, ole, etc. Hi havia un ambient de bojos. Els eufòrics van apostar per un silenci absolut, mans creuades, com de dir, no aplaudim aquest tio, que vol dir que es porten fatal.
Però creus que ho van fer això activament, sabent que molta gent... miraria cap allà a veure què feien els excompanys, a perquè veure. Era el morbo de saber a veure si l'aplaudeixen, què li diuen els companys. Pensi... I que estiguis de mans creuades és perquè vols que vegin que no aplaudeixes.
Potser hi ha un punt d'això. També és veritat que jo no sé ja qui mira els eufòrics. Vull dir, a part d'allò que estic completament sonada, la resta de gent no sap ni qui són els eufòrics. Te'ls trobes pel carrer i no els reconeixes. Jo crec que senzillament que ja no es porten bé. I a més, no és la primera vegada que tenim estímuls de que el Triquell no acaba de ser ben bé de la criu. Jo crec que com que és el que li estan anant millor, hi ha moltes enveges i no ho porten bé els eufòrics.
No ho sé, quan coincidim amb ells se'ls haurà de preguntar directament. Ens traslladem momentàniament a Nova York, perquè l'escriptora Laura Calzada acaba de publicar Fucking New York, que són unes memòries on explica els 4 anys que va viure a Nova York. Fins aquí dius, vale, fantàstic, un llibre, però és que, clar, vas llegint i vas trobant coses que, si més no, sorprenen.
Estem tan enganxats. Jo feia molt que no estava tan enganxada a una novel·la. L'heu de comprar. Avui anirem a la presentació.
Ja ha sortit la novel·la, ja es pot comprar.
Sí,
a partir d'avui.
Va sortir ahir.
Val.
A veure què es cou avui a la presentació. Us avisarem si hi ha alguna exclusiva més. Per què parlem d'aquest llibre, a part de perquè és boníssim? És un llibre que està ple d'experiències dures, hi ha sexe, hi ha drogues, hi ha molts problemes de salut mental i una vida marcada per una relació molt complicada amb els pares de l'autora, que és la Laura Calzada, i són tot unes memòries reals. El pare de la Laura Calzada és el Miquel Calzada.
Mikimoto.
Mikimoto, que l'hem estat sentint molt especialment aquest any amb els 40 anys perquè és la primera veu de Catalunya Ràdio, és una persona molt important en el món de la comunicació en aquest nostre país. L'altre dia la Laura va anar al Tot es mou, i l'Helena, la Milero, evidentment li va haver de preguntar sobre el tema. La Laura responia així.
És així. Els meus pares biològics m'estimen molt i m'han educat molt bé. M'han educat molt, molt bé, però també han hagut molts moments que no hi han estat. El que passa és que potser no m'agradaria centrar-ho tant en la relació dels pares, perquè no és tot el que hi ha en aquest llibre.
Clar, jo crec que serà un llibre... en podrem parlar molt, no només perquè literàriament és molt interessant i està molt ben escrit, sinó perquè evidentment hi ha una part de safareig que és que no es pot negar. No, i jo entenc que la Laura no tingui ganes de parlar-ne, quan fa promoció i tot això, però clar, és molt sucós, és molt sucós. Catalunya de sobte té a les mans l'obra de la filla d'una persona importantíssima per aquest país i pot saber quina ha estat la seva relació.
I serà molt interessant sentir les entrevistes que faci a partir d'ara la Laura, perquè realment li preguntes per la novel·la, que no deixa de ser la seva vida, i acabes preguntant per la seva relació amb els pares, la mare, bueno, amb el sexe...
Noms
amb,
i cognoms,
amb les drogues,
tot,
Clar, noms i cognoms. Veurem a veure si algú es molesta, o li sap greu, o ningú diu res. Avui la presentació, a quina hora?
A les 7 a la Calders, a la llibreria.
Ens ha encantat el jugador del Barça, el Yamin Lamal, que ha saludat els nens de l'Infocar.
Hola, Infocaires, com esteu? Soc el Lamin Yamal i jugo amb el Barça. Jo també estic molt emocionat per aquesta nova temporada. Per a mi és un repte molt important i m'esforçaré moltíssim per donar...
Serà famós tota la vida, aquest nen. A mi m'encanta que hagin aconseguit aquest vídeo, perquè realment els jugadors del Barça estan molt protegits de la premsa. Tu ja ho saps. Costa molt entrevistar-los.
Hi ha com uns filtres, hi ha un departament de comunicació, no sempre pots parlar amb ells.
És molt pesat, molt pesat. No es pot accedir amb ells de cap de les maneres. I que la cosa que hagin decidit des de l'equip de premsa del Barça, que havia de fer el Yamin fos un vídeo pels Infocats, gaires, emoció.
A part que potser ell ha estat consumidor en algun moment de l'Infocar.
Totalment.
Per edat, vull dir que han conviscut i segurament l'ha mirat en alguna ocasió.
Interrumpimos la conexión para contarles un movimiento.
És la Paula Gono, aquesta, en un videoclip que va fer ja fa uns quants anys, que es deia Persona Guapa, i que no sé si la recordes, aquesta cançó és del 2014, una cosa així.
És molt bona aquesta cançó, i realment em sap greu que la Paula Gono no fes més música després, perquè jo crec que hi havia aquí una possible carrera musical.
Púja-la, púja-la.
Pero yo sí sé lo que veo. I ni caso a esos que no te conocen.
Bé, no venim a escoltar aquí la cançó de Paula Gono.
Com li ha canviat la veu a la Paula Gono?
No, perquè ho va fer amb un altre raper que no recordo com es deia, Pulse, pot ser, un cantant de reggaeton. Bé, el tema és que Paula Gono ha fet les maletes i se'n va fer el camí de Sant Jaume.
Ya sabéis que quiero llevarme la coco al camino, que por cierto estoy teniendo problemas para encontrar sitios donde pueda llevarla, pero bueno, esa intención está, por eso compré esta mochila.
Que
li diem
el camí de Sant Jaume, però vaja, que és el camí de Santiago que tothom coneix. S'ha de dir de Sant Jaume també, si es pot.
No sabia que es traduïa.
Jo tampoc, però veig que des del Departament Lingüístic ens han dit que si podem dir camí de Sant Jaume, millor que millor. També passa per Catalunya, aquest camí.
Jo crec que la Paula, que per mi és una persona que està perduda des de fa temps, es vol trobar ella mateixa i ho ha estat provant de moltes maneres, com tots fem a la vida, i ara ha decidit llançar-se a la cosa aquesta de fer el camí de Sant Jaume sola, que hi ha molta gent que ho romantitza molt i li sembla el millor que li pot passar, i per mi és un malson. Tu ho faries, anar-te'n sol 30 dies amb una puta motxilla, tot de calces brutes, els peus destrossats, caminant sola sota el sol?
Jo quan veig gent que ho fa i ho expliquen i ho romantitzen, me'n venen moltes ganes. Ara, d'aquí a anar-ho fer, jo crec que potser el dia 3 me'n torno cap a casa.
I tant.
Perquè això de... s'ha de caminar molt.
Sí, i a veure la Paula com ho porta, Ho seguirem
atentament. Ho seguirem, és que això és molt interessant. 20 segons i un quart de dues.
Que no surti d'aquí. La crònica social del país.
Una noia molt guapa. Una noia molt
què
guapa.
Què passa? Passa res per dir que hi havia una noia.
Però era ella, era ella. Saps què vull dir?
Vas enamorar tu d'aquella noia o
alguna cosa? No, 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 crec que no em veia. No,
no et veia?
No, jo passava 3-4 vegades, però...
Aquest estiu ha tornat a sortir una sèrie d'entrevistes al diari Ara, no sé si les heu pogut llegir, on personatges coneguts del país, com en aquest cas ara sentíem en Tomàs Molina, explicaven les seves històries d'amor. Laura Grau, bon dia.
Bon dia. Nois, jo com a detectius del cor és un contingut que crec que ens
Laura,
interessa moltíssim.
Tens la veu fotuda, tu també.
Ah, espera't, sí, no espera't, espera't.
Aneu aquí xerrant de ressaques i jo pensant...
Et va
si
tocar treballar també ahir?
Treballant tota la nit, més o menys fins a 4:15 de la matinada.
El Mussol, eh? Veig que van tancar a les 5, perquè una va arribar a les 5 a casa i l'altra a 5:15.
Et diré una altra cosa.
S'ha treballat hores extres.
No es pot dir per la ràdio també, perquè crec que hi ha un tipus de gent a qui no li interessa tant, però va haver-hi una de safreig de nínxol.
Què vols dir, de nínxol? De quin mundillo? De la comunicació?
Sí, de gent que fa podcast, de gent
sí,
que fa...
Sí, comunicació molt, molt petitona.
Vale, espera.
Però sí, sí.
Ja sé que és molt de nínxol, i no vull pas noms. Però quin tipus d'acció hi va haver? Morreig?
Jo...
Es va veure morreig
públic? Morreig al mig del teatre, això és el fort. Sí?
Completament, morreig al mig del teatre. La gent està amb lo dels morrejos davant de tothom, per mi un punt excedit.
Està a l'alça, no?, el tema de morrejar-se en públic.
És
però
moda.
Gent que no s'ha d'amagar de res, m'imagino, vull dir que tant
no.
Els hi fa, no?
Tampoc és dolent morrejar-se amb algú.
Ah, no, no, diria, no.
Són coses que passen
és
entre
fantàstic.
Persones.
Però és veritat que es van veure morrejos que per mi són molt sorprenents i que mai de la vida hagués dit que podien passar. Ja està.
Molt bé, molt bé.
Ho estem deixant a dalt de tot per no dir de qui estem parlant.
Molt interessant. Tornem a les històries d'amor que el diari Ara porta, crec, 2 estius ja publicant.
Sí, aquí hi ha una persona, que és la periodista Selena Soro, que és una atrevida de la vida i va darrere de persones com el meteoròleg Tomàs Molina o l'advocada Carla Vall perquè li expliquin la seva vida romàntica amb tot luxe de detalls. Jo estic impressionada, la veritat, perquè en aquests articles hi apareixen temes tan polèmics com la diferència d'edat, rols de poder, tècniques de flirteig més que dubtoses, vull dir, no són històries d'amor en cap cas convencionals, i això és també el que va sorprendre la periodista Carlota Rubio, que ahir justament va fer un article a Núvol explicant doncs, com li havien impactat aquestes històries.
Doncs jo he enganxat aquestes entrevistes aquest estiu perquè van trencar molt amb l'expectativa que jo tenia quan vaig començar a clicar-hi, perquè et diuen gent famosa parlant d'amor i llavors t'imagines de seguida doncs, algú explicant com d'enamorat està de la seva parella i fent algun tipus de teoria de l'amor molt elevada. Però a mesura que et posaves a llegir les entrevistes una darrere l'altra, veies que totes, el que gairebé cap, fa ganes de ser tu aquella persona. La majoria simplement t'expliquen algun tipus, com aquesta filosofia de l'anar fent i les coses petites, i totes tenen un punt d'incomoditat, o algunes fins i tot són una mica immorals. Llavors, clar, enganxaven per això, jo crec, perquè et senties una mica reconfortat de dir, mira... o sort que no sóc jo, o sort que no sóc l'única persona al món que fa el que pot.
Clar, totes aquestes són històries que, pel començament, dius, a veure què m'hi trobo, i és el que deia ella, que vas avançant, i algunes et deixen amb una certa incomoditat al cos.
Sí, jo crec que la més polèmica i la que més encara estem intentant pair és la de l'Andrea Motis, la música de jazz, i Christoph Malinger, que és el pare dels seus 2 fills, i que van explicar a Selena Soro, així tan tranquil·lament, com si no fos cap problema, que quan ella tenia només 13 anys, en uns tallers musicals on van coincidir perquè ell feia de professor, es van començar a agradar. Amb 13 anys ella i ell 23. Vull dir, ell dient, amb jo algun dia em casaré amb aquesta nena. És que aquesta frase impacta moltíssim.
Sobretot
clar.
Perquè aquí ja no hi ha... O sigui, per mi el debat ja no és ni de diferència d'edat. Vull dir,
no,
ni de rols de poder. És, el debat per mi és pedofília. Vull dir-te, si t'agrada una nena de 13 anys, vull dir-te...
13 anys és veritat que és una nena.
És una puta nena.
És una nena.
No, jo no tenia ni la regla, amb 13 anys.
És literalment, que és que és molt bèstia que no dius així.
Llavors, clar, això va escandalitzar moltíssim a tothom, fins al punt de que el diari Ara va haver de canviar el titular on apareixia aquesta edat dels protagonistes tan polèmica, de quan es van conèixer. Però la veritat és que jo he llegit totes les altres històries d'amor d'aquest estiu i no n'hi ha ni una que se salvi. O sigui, està tot ple de rols de poder, de diferències d'edat. Per exemple, Martí Gironell, que és escriptor, va començar amb la seva parella després que ella l'entrevistés quan era estudiant de periodisme, perquè l'admirava també perquè sortia a la tele. Cesc Freixas també va començar a estar amb una noia que anava als seus concerts, vull dir, era fan.
Això igual que molts actors del Polònia, que també l'any passat van fer els la mateixa mena d'entrevisteta pel diari Ara, i també hi havia moltes històries d'aquestes.
Estel Soler, com una boja, tota una nit de festa després del Primavera Sound, perseguint seguint un professor seu de teatre fins que ell va dir, doncs res, no em queda més remei que convidar-te a pujar a casa.
Uah!
Amb una alumna.
No, realment hi ha moltes històries aquí. Que, a veure, sobre paper, a vegades tothom sap una mica el que ha de fer, o tothom li sona quines coses estan...
Bueno, bé. Són més,
sí, bé i malament. Però la pràctica... Però clar, l'amor no és una ciència exacta i a vegades es complica una mica i aquí hi ha moments que es deuen haver complicat.
No, és difícil. Ja sabeu que un dels temes que més m'obsessiona a mi és aquesta història dels rols de poder a les relacions, que estic super en contra, que sóc activista i que us explico tots els motius pels quals no us ha d'agradar una persona que està una mica en un rol d'inferioritat a vosaltres. Però jo llegia aquestes històries i pensava... És que és molt complicat, és molt habitual. Vull dir, com pot ser que de 3 de cada 5 històries d'aquestes hi hagi una mica d'això, no? Com d'aquesta complexitat. Hem de dir a favor dels protagonistes que tots diuen que són conscients d'aquesta situació i que intenten tractar-la amb cautela i sense haver de sobrepassar uns límits que no cal. Llavors, jo encara estic impactada també amb la trama de la Carla Vall i la seva parella.
Aquí què va dir?
Van aguantar una tensió sexual insuportable durant no sé quants anys que van ser amics, que ell tenia parella.
Que també la posició de la parella d'ell, després llegint això, sí, em sembla com una bogeria absoluta. Això, aquella sí que deu estar incòmoda.
Ah, tu et sap greu per l'exparella?
Clar, a tot això, hi ha una persona que estava amb ell, que està llegint, que mentre estava amb ell, ell tenia una tensió sexual tan forta amb una persona que havien d'anar a teràpia.
Clar, el tema és que ara ho llegeixi en un diari, però vull dir que penso que és una cosa habitual que passa a totes les parelles.
Bueno, no, espera, una cosa.
O a moltes parelles que hi ha una tensió sexual cap a fora de la parella.
Sí, evidentment, però una cosa és saber que el teu nòvio clarament deu tenir les seves històries de tensió sexual amb noies i bé que li deu agradar alguna, i l'altra és que hi hagi una tensió tan bèstia entre dos amics que hagin d'anar a teràpia mentre l'altre té un nòvio.
Anar a teràpia de parella quan no ets parella... Bueno, crec que s'hauria de normalitzar. Mira, si tens una relació estranya amb un amic teu, tant sigui perquè te'l vols tirar tota l'estona com si és perquè no podeu parar de discutir, està bé anar a teràpia junts i que més o menys us diguin, mira, nois, aquest tema l'hauríeu de resoldre, mira, per aquí o per allà.
Jo sóc molt radical. Penso que si tanta complicació t'ha de portar, potser val més la pena no ser amics. Però bé, jo firmaria realment per veure com va anar tot això, eh?
Que li diguin a Noemi Casquet que es vol casar amb la seva millor amiga, de la qual diu que està enamorada, però que no tenen relacions sexuals, vull dir, simplement són amigues, però es volen casar, i també té una relació amb un home, o sigui, un home que també diu que és l'home de la seva vida, una tia totalment fora de la norma.
També és una tia que va explicar que encara que s'estigui liant amb un noi per primer dia, o una noia, ja li diu te amo. Però no en plan sinó que ho sent, que ella ja s'estima la persona primerament i li ha de dir. I mentrestant, el Roger i jo, que no sé tu, Laura, com ets, però se'ns encallen els t'estimo, en Roger i a mi.
Sí, sou una mica pares dels 60, eh?
Sí,
tot el que sí
més
sentiments...
a favor de demostrar-ho que de dir-ho. Segurament sí que som dels 60. Escolta'm, el més fort de totes aquestes històries que esteu explicant és que, vaja, no són rumors ni us ha arribat, sinó que això ha sortit publicat a la premsa. S'ha imprès.
Sí. Això és una feina increïble d'aquesta periodista, la Selena Soro, que no sé com s'ho va fer per treure tota aquesta informació tan sucosa sense que aquests protagonistes es tallessin, ni tinguessin vergonya, ni li diguessin, escolta, mira, deixa'm-ho córrer. Jo crec que li podríem preguntar personalment.
Selena Soro, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu, què tal? Com va per la redacció? Estàs a la redacció ara?
Doncs no, sóc davant del mar, de fet, ara mateix.
Ah, perfecte. La Selena és periodista del diari Ara i és qui va fer, qui va escriure aquesta sèrie d'entrevistes sobre històries d'amor. Com et va venir la inspiració per fer aquests reportatges?
Bé, us he de fer una confessió, sí. I és que és una miqueta irònic que m'hagin encarregat a mi aquesta secció, perquè jo no crec en la parella convencional, o sigui que ha sigut una feina estranya en aquest sentit.
Wow.
I és una, sí. I és un encàrrec que em va venir de part del diari Ara. De fet, jo vaig proposar, ostres, estaria bé fer tot tipus d'amors, amics, o amor de parella, d'amics, pares, mares, de tot. Però volia cap de parella perquè jo entenc també que té més suc, no? I sobretot si parlem de famosos.
Home, has aconseguit treure històries que realment surten molt de la norma. Vull dir que penso que aquest objectiu que et proposaves d'ensenyar que no tothom té un amor convencional, l'has aconseguit. Has triat les parelles amb aquesta intenció una mica o com les has triades?
Mireu, jo vaig fer una llista de 300 persones perquè d'aquestes 300 persones, ja amb l'experiència de l'any passat, 36 són les que m'han dit que sí. Però aquest estiu, bàsicament, tots els famosos de Catalunya han rebut un mail meu demanant-los per la seva història. Tampoc hi ha tants famosos a Catalunya.
No. Home, però 300 em sembla una llista bastant
important.
Sí,
300.
I si et demanem algun nom que t'hagi dit que no, suposo que no ens el diràs.
Juliana.
A mi m'ha
escrit. Home, espera't que aquí hi ha un giro.
En plan, si ha escrit a tothom, segur que t'ha escrit a tu i he pensat, potser no l'ha escrit, però segur que vas dir que no,
Juliana. No, a mi m'has escrit.
Sí, sí, sí. Em vas contestar, vaja. Potser,
no me'n recordo. Potser. Uau.
Sí, sí.
Doncs no, no, és veritat que no és el meu tipus.
Escolta, l'any que ve, Juliana, l'any que ve, si t'animes...
És que no és el meu tipus de... És que realment jo puc entendre que la gent... O sigui, és un tema... Jo crec que tu també ho pots entendre que la gent digui que no, perquè és un tema un punt... És que és incòmode, realment. Jo sóc molt catalana en aquest sentit.
Home, i realment ens està dient que de 300 persones, amb quantes? 30, no? Te n'has quedat al final?
Sí, i a més costa molt que siguin diverses en el sentit, no? Totes són, la majoria són parelles monògames, relacions tancades...
heteros...
Moltes vegades m'ha passat, sí, heteros... Bueno, amb això sí que hem intentat tenir una miqueta, tenir molt present, no? Doncs persones blanques, persones negres, persones amb visió, sense... O sigui, sí. Això sí que és una cosa que jo tinc molt present quan faig les entrevistes, però costa, i també perquè les parelles que viuen en formats diferents, moltes vegades quan s'han exposat han rebut... O odi, o molts comentaris, sí. Aleshores, per exemple, a Belulit li vaig demanar, i feia poc que havien sortit molt a premsa per l'embaràs del poli, aleshores volíem fer un descans, no? I aleshores entenc també que hi hagi moments que la gent diu, mira, ja m'exposo molt, ara mateix no em ve de gust.
Clar, Selena,
I qui em diu que sí, doncs, agraïment.
Clar, diuen que sí, no? Suposo que llavors quedeu. A mi m'agradaria saber on te'ls emportes perquè t'acaben explicant coses força íntimes i molts detalls de les relacions. Llavors, suposo que quedeu personalment i aconsegueixes crear un clima de confiança perquè la gent s'obri. Com ho has fet?
Doncs ara potser us sorprendreu perquè no quedo personalment.
Uau!
Què dius? De fet, que t'expliquen coses tan fortes per Skype?
Sí. No, per telèfon, només ni ens veiem la cara, per tant.
Surrealista.
La gent està molt... Per mi és una bogeria que ho acceptin. Sí, sí, sí. En sèrio, em sorprèn moltíssim.
Qui m'ha dit de fer-ho presencialment, ho hem fet presencialment, però només ho vam fer, només m'ho va demanar una persona.
Qui?
Va. Ostres, ara se m'ha oblidat el seu nom.
Uau.
Bueno, escolta'm, i t'has trobat en algun cas que després d'explicar-te doncs, tots els seus detalls t'hagin demanat veure-ho abans de publicar-se i, sobretot... que alguns detalls no es publiquessin?
Mira, sí, algunes persones m'ho han demanat i normalment als periodistes no ens agrada enviar-ho, però en aquest cas, com que són coses molt íntimes, sí que ho he fet, sí que ho he enviat i mai m'han demanat canviar res, les persones que m'han demanat que ho enviï. Després, a posteriori, sí que alguns articles, per exemple, el de l'Andrea Motis, m'agradaria explicar-vos això també.
Sí.
Aquí, de fet, m'agradaria fer fins i tot una mica d'autocrítica amb aquest article, perquè crec que s'hauria d'haver contextualitzat una mica més i potser això fer un titular diferent per no romantitzar aquesta diferència d'edat, que a més, com us dic, s'hauria d'haver explicat una miqueta més, perquè una cosa que hem afegit ara i que no explicàvem és que això va ser en un concert, quan el noi va veure l'Andrea Motis, era un concert i l'Andrea Motis, clar, ella va començar superjove, aleshores en aquell moment no sabia quina edat tenia quan la va veure en un concert cantant. Aleshores... Per això també hem retocat.
L'expressió de algun dia em casaré amb aquesta noia, depèn del context en què es digui, potser tampoc és tan arriscada,
exacte,
no?
I de fet, dir, perquè...
És una expressió informal.
Sí. Sí.
Molt bé.
Alhora, doncs... si que valoris un artista, tampoc vol dir que t'hagis de casa amb ella, no? Però bé, això és un altre tema.
Selena, ho seguiràs fent, això, al Diari Ara?
Si m'ho demanen, sí, ho seguirem fent.
Això funciona, no? Jo crec que Catalunya ha estat un dels continguts a l'estiu que es comentava i que donava per tertúlia i nosaltres també molt a favor. Selena, que vagi molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies, que vagi molt bé, gràcies per llegir-me.
A veure, què més sobre aquest tema, Laura?
No, que jo m'apunto tot el que ha dit la Selena, perquè, aviam, aquí que no surti d'aquí, jo crec que traurem alguna exclusiva o altra durant la temporada d'aquestes delicades. Vull dir, la Selena aquí ha tingut una feina de pensar com faig aquest titular perquè no sembli, perquè s'entengui, perquè també estigui còmode la persona que ha entrevistat. Llavors, jo crec que aquí ens hauríem d'apuntar algunes coses, perquè jo ja estic patint pel dia que haguem de donar un titular d'aquests.
Julià... Tu pateixes molt, Laura?
Sí, nois, sóc així.
Tu què molt faig? A favor de sentir històries de la gent i tal, però quan et demanen la teva li vas dir que no, a la Selena.
Però saps què passa, també?
Pot ser que t'ho repensis?
No, a mi el que passa és que no m'agrada fer entrevistes, però bàsicament perquè estic a tot arreu. Faig un programa de ràdio d'una hora al dia, no estic tot el rato parlant.
I que
parlant.
Segurament, si
faig
algú
et segueix,
ja ho
sap. Faig TikToks, faig Instastories.
No tens res a dir.
Què més vols? Que t'expliqui, amor? No per ella, en general. O sigui, tinc la sensació que ja tots els temes ja els he cremat molt. I he explicat mil vegades com he conegut el Guillem, saps? Llavors, bueno.
Bé, fem una pausa d'uns minuts, veurem una mica d'aigua i a la tornada parlem dels famosos que els qüestionen si són bons o mals pares per sortir de festa. Tot això arran després de també el titular d'en Guillem de Bugos, que deia que sortia 3-4 dies a la setmana de festa, que hi vam poder parlar amb ell. I tot això no només passa a Catalunya, us ho expliquem de seguida.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonoculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura i Esport. Govern d'Espanya.
Vols tenir la clau dels nous oficis relacionats amb la ciberseguretat i que ningú no t'ha explicat? Ciberseguretat. Nous oficis digitals. El podcast que entra a les universitats, centres d'investigació, seus multinacionals i les cases on treballen professionals implicats.
Trencar tòpics sense anglicismes i en català, què et sembla?
Aquest podcast us vol ajudar a triar un ofici de futur, canviar de feina o formar-vos en els nous oficis digitals. Ciberseguretat, el podcast de Mariola Dinarès. Cada dimecres, un nou episodi a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
Són les 6 de la tarda.
Catalunya Ràdio és més que
ràdio. 40 anys de Catalunya
Ràdio. Debat acalorat.
El que hem tingut aquí.
Gràcies per ser-hi i per molts anys.
El partit a la TDT.
Notícia d'última hora.
40 anys descobrint. 40 anys informant. 40 anys entretenint. Compartint, explicant, escoltant. 40 anys avançant. I seguim caminant plegats per arribar més lluny. Perquè el futur ens espera.
Torrons Vicenç i Magdalenes La Granja. 40 anys formant part de Catalunya Ràdio. Formant part de la teva vida.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa. En podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor. Amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa. I amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va! Comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
Som paraules.
Paraules.
Som mirades.
Mirades. Mirades.
Som històries.
Som històries.
Som part de la teva vida.
Som TV3.
Som Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ens movem.
Canviem.
I amb tu, comencem.
Nova temporada de TV3 i Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Vender mi coche. Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Entrenar a casa o al gimnàs de la cantonada. Basic Fit està disponible per tu. Fes que el fitness es converteixi en un bàsic amb 6 setmanes extra i una motxilla. Fes-te soci ara. Consulta les condicions a basic-fit.es. Basic Fit. Go for it!
Que no surti d'aquí.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Les dones i els dies, ara, som un programa diari. Volem trencar amb el discurs dominant. Si no vols sentir la mateixa cançoneta de sempre, les dones i, per fi, tots els dies.
Les dones i els dies, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
El programa que li convindria escoltar en Rubiales.
També en podcast i a l'app web de Catalunya Ràdio.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Laura Capdevila, l'artista que ja hauríeu de conèixer, ens canta Trobes un pas.
Trobes un pas i en trobes un altre.
sempre petit, sempre indecis.
Tot just acaba de publicar el seu primer EP aquest 2023. Es diu Microcosmos i en ell la Laura Capdevila ens demostra com és capaç de combinar elements de diversos estils musicals donant-los una pàtina pop. La cantant barcelonina s'ha anat bregant en diversos escenaris del país, sempre al capdavant de petites formacions de jazz. Tot aquest pòsit l'ha portada cap a una veu artística que haurem de seguir de ben a prop. Apunteu-vos al seu nom, Laura Capdevila.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Que no surti d'aquí, el món dels famosos, a Catalunya Ràdio.
Pau Espark, bon dia.
Bon dia.
Les has triat tu, aquestes trompetes?
No, la Mariví m'ajuda molt, perquè si ho hagués de fer jo, potser sonaria fantàsticament malament el programa.
A veure, parlem de l'actriu Sophie Turner i el cantant Joe Jonas, que van fer públic amb un comunicat curt que se separen.
I said when I started acting that I would never date an actor, and after I saw Camp Rock 2, I knew it was safe to date Joe.
Això era fa un any a Netflix, en un roast battle amb la Sophie i els germans Jonas, però el comunicat d'ahir posava fi a aquesta bona relació. Per tant, mal ambient ara.
Bé, el comunicat deia que després de 4 anys meravellosos de matrimoni hem decidit mútuament posar fi al nostre matrimoni de manera amistosa i a moltes narracions especulatives sobre el perquè, però realment aquesta és una decisió conjunta i esperem sincerament...
És el de sempre.
Doncs no hi ha mal ambient aquí. Escolta. Segons el comunicat, ho han deixat de bona, que també és possible deixar-ho de bones.
I a més heu de saber que els Jonas Brothers, que sóc tan fan des dels 14 anys que et sé tots els detalls de la seva vida, sempre han sigut una família religiosa, fins i tot, en què tot ho han de fer bé. Vull dir, portaven anells de castedat, ells, als 16 anys. Llavors, ara deixar-ho amb un escàndol públic, que si banyes, que no sé què, seria gens Jonas. Vull dir, no quadraria amb ells.
No, però és veritat que aquesta mena de discursos que es fan post-ruptura, aquests comunicats que fan els famosos, és una plantilla.
És una plantilla, és al·lucinant.
Sí. Perquè l'única cosa que dius, bé, potser aquí hi ha alguna història més negativa, és que parlen de narracions especulatives i que crec que volen fer referència a una frase del mitjà que va publicar l'exclusiva de la fi de la relació, TMZ, perquè una font deia que a Sophie Turner li agrada la festa, mentre que a Joe Jonas li agrada quedar-se a casa i que per això tenen estils de vida molt diferents. Una declaració que ha obert un debat als Estats Units i al Regne Unit, d'on són els dos.
Quina liada, serà perquè t'estimo de matinada.
No clar, si parles de sortir de festa, és evident que el referent que tenim en aquests moments a Catalunya és aquest debat d'en Guillem de Buhos, que també se'l criticava per ser mal pare perquè surt 3-4 dies de festa en algunes èpoques de l'any.
Sí, perquè li van fer aquell titular de abans sortia de festa cada dia i ara ho faig 3 o 4 cops a la setmana perquè tinc fills i no ho puc fer tant.
A mig de l'agost, quan tenia 8 concerts en 12 dies, no hi havia manera de coincidir amb el periodista i jo li vaig dir, buah, és que he fet molta feina aquests dies, i diu que surts molt de festa. Dic, home, doncs ara 3 o 4 cops a la setmana.
Això és el que ens explicava ahir en Guillem de Buhos. Vull dir que és una cosa que jo mai m'havia plantejat, que sortir de festa ara acaba sent un problema que la gent, no sé, trenca relacions, en el cas de la Sophie.
I de fet, vam estar d'entrevista als Catarres a la tarda de l'estiu i justament explicava al revés, que tenint una feina nocturna que implica moltes vegades de sortir de festa, com és, per exemple, ser artista, que era perfecte per la conciliació.
Clar, perquè treballes...
Perquè treballes de nit, que està dormint la siesta, i tu arribes durant el dia i potser estàs més rebentat, evidentment, però pots estar durant tot el dia amb el teu fill, que és també el que deia el Guillem.
Més personalitats que han rebut acusacions de, no sé, de ser mala mare per sortir de festa, com és el cas de la Laura Escanes, hòstia, que fins i tot va haver de sortir i defensar-se.
Sí, va publicar una imatge sortint de festa i deia, abstingueu-vos de fer comentaris de mala mare per sortir i no estar amb la meva filla tots els dies de la meva vida. Ho dic perquè ja n'he rebut un que deia que la meva filla m'havia de veure amb ressac als matins i no sé quantes bestieses més que he preferit esborrar de la meva carpeta de missatges per no tenir l'impuls de contestar contestar malament.
La Laura Escanes, jo crec que és de les persones dins del món d'influencers castellanoparlants que més ha rebut amb aquest tema.
I té una santa paciència perquè sempre surt de manera supereducada, aclarir les coses, intentant no ser agressiva, vull dir, podria ser realment una tia desquiciada, boja, contestant a tothom fatal, i sempre ho fa amb molta elegància.
Totalment. De fet, ella ens va explicar que la cosa per la que més hate havia rebut era ser mare en general, que qualsevol cosa que passi la criticaven.
Però com és això? Pel fet de ser mare, la gent critica més, us veu més en cor d'opinar?
Tothom sembla que té la seva cosa a dir, saps? Veuen una foto de la Roma, que és la seva filla, vestida de tal manera... Com vesteixes així la teva filla? Ja. Si la vesteix d'una altra, com tal? Si surt de festa, perquè surt de festa? Si no surt de festa, perquè no surt de festa? Si dona el pit, perquè el dona llens? És com... Cada decisió que prenguis és qüestionada.
I per la idea que tenim del que és ser mare i tenir fills, que normalment tenen pare, vull dir, hi ha mares que no, però és que en aquest cas... La Roma Escanes Mejide té un pare.
I quanta gent li ha dit al Risto Mejide com ha de fer les coses? Et diré quan. Quan va dir que li feia pal canviar bolquers.
Sí,
que això sí que és greu.
No tens cap vergonya de dir
això. Això sí que és greu, dir no canvio bolquers.
Ho va dir sense cap mania, de fet.
Sí. I pel que fa al cas de la Sophie Turner i en Joe Jonas, en aquest debat jo penso que també hi ha l'intent de controlar el relat, que és una maniobra que hem vist els últims dies i setmanes amb Rauw Alejandro i Rosalía, que em sembla que després... faig un petit avançament, tindrem novetats d'on pot ser la Rosalía.
Sí, no t'avancis, no però hem fet unes investigacions, no sé si arribarem a port, però ho intentarem d'aquí uns minuts.
Però això, en Rauw, amb la cançó de Hayamihana, ha venut un relat que no sabem si és compartit, i aquí desconeixem si la font que diu que la Sophie surt molt de festa ve de l'entorn dels Jonas, però sí que és una crítica que fa pinta que pot sortir més de l'entorn d'ell que d'ella, i tenint en compte que ara s'haurà d'acordar qui és que és la custòdia dels seus fills.
Clar, per esclarir aquest tema hem pogut parlar amb una advocada matrimonialista, sobretot per saber què és el que té en compte un jutge, una jutgessa, a l'hora de prendre aquesta decisió.
Sí, és l'advocada Natàlia Caral, i el primer que li hem preguntat és si sortir de festa es pot considerar un problema.
No l'invalida com a pare, perquè potser ens podem trobar amb una persona amb unes capacitats parentals perfectes i que, a més, cuida perfectament els seus fills i que surti moltíssim de festa. El problema seria, potser els hàbits o conductes que poden estar molt aparellades amb aquesta forma de vida.
Per tant, Guillem de Buos, tranquil, perquè des de la justícia, si
no
saps conciliar i no tens conductes estranyes quan tornes de festa...
Que també s'hauria de mirar.
S'hauria de mirar, però que penso que no és el cas. Tranquil.
Sí.
Llavors, aquestes parelles, quan es casen, pot ser que facin ja un contracte prenupcial per establir què passa quan se separen? Perquè
home,
em sona que això passa a vegades.
Sí. Ho negocien tot. Tot. La J-Lo, em sembla que era, tenia negociat, però en plan de dir, si em poses les banyes em pagaràs tants diners. O sigui, aquesta gent ho negocia tot, tot, tot.
I després es denuncien per intentar no pagar els diners que van dir que es pagarien, com a Angelina Jolie i Brad Pitt.
I en aquest cas existeix el prenupcial, però està centrat en els beneficis. És a dir, la Sophie Turner es quedarà amb el que ha guanyat a Joc de Trons i altres papers que ha fet com a actriu, i en Joe Jonas amb el que obté dels drets d'autor com a cantant. Què passa amb els fills, que més han nascut durant el matrimoni? Doncs li hem demanat a la Natàlia si amb el prenupcial pots avançar, si després hi ha d'haver un repartiment de custòdia, doncs com s'estableix.
Nosaltres podem pactar, però que el jutge no queda sotmès. Una d'aquestes matèries és la guarda. Què és el que passa? Que, evidentment, en aquest cas tindríem que veure si a Miami... que és on s'ha presentat, per exemple, la demanda, si existeixen.
Clar, estava pensant en aquests acords prenupcials. Quan els fas, estàs molt enamorat. I llavors, el que poses allà no és el mateix que pensaràs quan s'acabi la relació.
Per tant, hi ha coses que trobaria... no pots contemplar, tampoc. Imagina't que et toca la loteria l'any següent.
Clar, clar,
allò
clar,
no està parlat.
Seria molt injust si els Jonas aquests els hi toqués la puta loteria.
No, i a més hem de tenir en compte això, que tot i que pugui establir-se doncs, a l'acord prenupcial què passa amb la custòdia dels fills, el jutge sempre ho pot acabar canviant. I si us pregunteu doncs, quins són els factors que els jutges tenen en compte per decidir qui s'ha de quedar amb la custòdia...
Era justament el que ens preguntàvem, Pau, com ho saps?
Doncs aquesta és la resposta.
Per una banda, les capacitats parentals tenen molt en compte qui s'ha cuidat, qui ha tingut una major dedicació, si han sigut pares presents o ausents, els domicilis que estiguin a prop, que es puguin preservar les dues figures.
Diria que bastant obvi, no?, i esperable el que ara ens deia la Natàlia Caral. I per acabar, en el cas de la Sophie Turner, ha sortit aquesta font que diu que va molt de festa i s'han publicat ja unes imatges d'ella prenent unes copes.
Bueno, està ja, bogíssima, no sé què fa amb la seva vida, pobra.
Em fa patir perquè prendrà mal, eh?
No,
hem d'anar amb compte, nois?
És que clar.
No, però aquí hi ha un impacte mediàtic que l'afecta a ella, a la seva figura, i que, vaja, doncs pot acabar repercutint en un procés judicial, i li hem demanat això a la Natàlia, si la pot afectar en la custòdia dels fills.
Si el pare està demanant una compartida, el jutge no entrarà. I de totes formes, la informació que es barreja al jutjat es tindria que acreditar. No està fundada en una notícia publicada en premsa.
Aquí, com que sembla que tant la Sophie com en Joe doncs, volen una custòdia compartida, en principi no hi hauria d'haver cap problema, però això, que una simple afirmació que està generant molta repercussió no hauria de tenir un impacte judicial. En Joe és dels Estats Units,
sí.
La Sophie del Regne Unit. On poden viure els fills si pot haver-hi una custòdia en dos països diferents?
Des del moment que els nens tenen que tindre una escola, tenen que tindre un domicili habitual. El que es fa és, quan viuen en països diferents, sempre es compensa, i si estan molt més temps durant l'etapa escolar amb el progenitor guardador, després ho compensen en períodes de vacances.
Per tant, no existeix la possibilitat de dir mig any a un lloc i mig any a l'altre.
Home, és que home, seria és que una falta de respecte pels nens. Això a casa meva s'ha dit sempre, també és d'aquelles coses que jo crec que es diuen i després, si passés, no s'apliquen. La meva mare sempre deia que a ella li semblava una bogeria absoluta que els pobres nens haguessin d'anar la típica cosa de la motxileta, saps, els caps de setmana anant-se canviant
sí,
de casa.
Sí.
Per molt a prop, veus, per molt a prop que estiguin. I reivindicava que ella, si un dia separava del meu pare, nosaltres viuríem sempre a la mateixa casa i que serien ells els que tindrien una casa diferent i que es vindrien a la nostra casa.
Doncs diu molt d'ells, la veritat.
Sí. No, no ho han hagut de fer, eh? Vull dir que és una cosa dita, que no ho han hagut d'aplicar, i és el que et dic després, a veure si ho fas també, perquè val diners, això.
Sí, clar. Però és el que també té en compte i planteja la justícia, que al final doncs, els nens han d'anar a una escola, han de seguir una educació, i per tant no poden cada dos mesos canviar de centre educatiu.
Escolta, m'agrada molt això de la teva mare, eh? Perquè, però llavors, clar, se m'acudeixen milions de preguntes, que és, els pares tindrien una habitació o dues habitacions? Què passa si els pares porten les seves noves parelles, també, aquell dia allà?
Clar.
Saps?
Qui fa les tasques coses domèstiques?
Qui omple la nevera? La nevera, cadascú té el seu... No,
no clar.
Sí. Com en un pis d'estudiants.
Hauria d'haver-hi la cosa aquella romàntica de prioritzar els fills i, per tant, implicar-se en una gestió que faria un pal increïble, que és tot això, negociar tot això i esforçar-se els dos per remar cap a la mateixa direcció. Però és el que deia, és que per mi 100% el que deia la Laura, que són coses que després, quan estàs enfadat perquè el teu exnòvio ha fet no sé què, perquè al final és el teu exnòvio, que a sobre de ser el pare dels teus fills és el teu puto ex.
I què és això que ara estàvem dient, en aquest cas, allò, separació amistosa, però després passaran els dies,
merda,
les setmanes, i aniran sortint històries...
La Sophie Turner fa una pinta de ser
és una
mica follonera, vull dir,
hombre,
que realment traurà algun drap brut del Joe Jonas, que jo tinc moltíssimes ganes de saber, que estic esperant amb crispetes.
És que el Joe Jonas...
Que
jo no m'acabo de...
Sou Team Joe, aquí?
No.
Jo sóc Team Joe, ho sento.
Team Joe.
No, jo no. A mi és que els Jonas Brothers em fan una mica d'angúnia, sincerament.
Què dieu? M'esteu insultant. Jo tenia un pòster molt gran, a més bueno, a més, a la meva habitació.
A més, per anar a el Joe és el que va estar amb la Taylor, a més a més.
Sí, que la va deixar per telèfon amb 10 segons de trucada.
Correcte. I la Taylor,
segons,
la Taylor li va dedicar una cançó que es diu Mr. Perfectly Fine, el senyor com si diguéssim perfecte, mi senyor perfecte, on el deixa com un puto drap brut. De dir, aquest tio va justament amb el que tu deies, no? Amb aquest rotllo de soc el noi perfecte, a més des d'aquesta visió sí, com moral cristiana, tal, no sé què, i després te la fot per l'esquena amb una trucada de 10 segons, et deixa.
Ara haurem d'esperar si ell fa alguna cançó, perquè està molt a l'ordre del dia fer cançons.
Que no t'estranyi.
Ell canta poc, ara ja, no?
I anava a dir, no seria gaire l'estil, no? De, bueno, els Jonas Brothers.
Bueno, també li va fer una cançó a la Taylor Swift. Se les van fer mútuament.
Bé, en fi, deixarem aquí. És un altre tema, una altra carpeteta que tindrem no molt lluny per si l'hem d'anar obrint i anar actualitzant amb algun document. Pau Espar, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Passen 2 minuts a 3:15 del migdia. Res, fem una petita pausa i de seguida tornem per explicar-vos novetats, o si més no, algunes teories que tenim sobre on està aquestes últimes setmanes Rosalia.
1, 2, 3.
Que no surti d'aquí. La vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Danone, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida.
Ets fotoperiodista o t'agrada el món de la fotografia i el periodisme? Coneix de primera mà l'experiència dels grans fotoperiodistes. Emilio Morenet i Jordi Borràs, Sandra Balcells o Roser Villallonga, entre molts altres. Vine al Miravisions, la jornada del fotoperiodisme a Catalunya els dies 29 i 30 de setembre i 1 d'octubre a Juneda. Inscriu-te a miravisions.cat. Unes jornades organitzades per La Mira.
A Nespresso cuidem l'origen de cada gra de cafè, però també cuidem el destí. Tu. Perquè sabem que el teu amor pel cafè de qualitat és per tota la vida. Per aquest motiu, en la teva propera comanda rebràs un detall que et transportarà als orígens del cafè. Apropa't a la teva boutique Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 17 de setembre. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Naturgy, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida.
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Tu continues preparant la tornada. Nosaltres seguim amb noves ofertes al Black to School de MediaMark. Aprofita la tornada a l'escola preus de Black Friday i comença el curs nou amb tecnologia nova. Ja a la teva botiga a MediaMark.es i a l'app.
El Nicolás ja és aquí.
Ja està mamant.
És negre, com un senegalès.
En realitat és molt negre, eh?
I què? Que et molesta?
No, no. La cara del Bernel quan ha vist el nen.
Déu meu, però què t'hem fet? Ara, a TV3, divendres a la nit, és la gran pel·lícula.
Som paraules.
Paraules.
Som mirades.
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 Som històries.
Som històries.
Som part de la teva vida.
Som TV3.
Som Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ens movem.
Canviem.
I amb tu, comencem.
Nova temporada de TV3 i Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. EAE Business School patrocina aquest espai.
Lo que quiero lo tengo sin perdón y sin permiso. Bebe, tú ten cuidado. No sé si tú estás listo. Es que tengo el talento.
Aquesta és l'última cançó de la Rosalía que es diu Tuya. I clar, ara pensava, en català només tenim la de Milionària, no? De la Rosalía. Rosalía. No n'ha fet cap més, ni ha col·laborat amb ningú en català.
Han sortit uns rumors de que volia fer una cançó dedicada a Cadaqués. Això fa un temps ho va dir, però sí. Crec que ho vam estirar massa i que realment no era veritat.
Més il·lusió que no pas veritat,
exacte.
No? En aquesta...
També va haver-hi aquell moment, que ara en parlarem, que es va tornar boja i va començar a seguir tot de gent en català, que jo vaig pensar, ai, que senyora, ai, que està mirant a veure, saps? És com que jo vaig pensar, si s'apropa tant, potser és perquè ja li interessa.
T'imagines? Rosalía col·labora amb Figaflaues.
Seria el meu somni.
Home,
podria emocionar-me.
Sí, m'agafen uns nervis.
No
hauríem de fer festa.
No sé fins a quin punt ella pot decidir si fa una cançó en català i amb qui la fa. Vull dir que és tan important a dintre la indústria i deu haver tant contracte que potser ni depèn d'ella. En tot cas, si algun dia podem parlar amb ella, li preguntarem. A veure, hem de tornar amb el tema de Rauw Alejandro i la Rosalía. Per qui no estigui al cas, ja fa dos mesos que van anunciar que no estaven junts. I des d'aleshores sí que ha passat una cosa, que és que no sabem res de Rosalía més enllà d'un comunicat que ella va fer, crec, a Instagram, i ha desaparegut i no l'hem vist enlloc.
Totalment. A veure, les úniques coses que hem sabut és, primer de tot, que estava a París acabant la gira de Motomami, que és just quan va sortir la notícia de la ruptura amb Rauw Alejandro, i sí que va ser quan es van filtrar aquelles imatges d'ella devastada, que porta aquell jersei blau, aquelles ulleres, que la veus fa cara de no haver dormit en 7 dies,
que
es fa fotos sense
fotos
somriure.
Amb uns fans, sí.
Destrossada totalment. Aquestes són les fotos que vam veure just quan va anunciar la ruptura. Després es va com filtrar un vídeo d'una boja americana que estava al cotxe i va veure la Rosalía en un cotxe gegant que té negre, que és com una espècie de furgoneta enorme que sembla de videojoc. La Rosalía dins, també amb les ulleres i també amb cara de pomes agres, he de dir. I va filtrar aquest vídeo a TikTok. Feia
estava
mala cara.
Estava en un semàfor, vull dir, quina cara fas quan estàs esperant un semàfor?
La sí,
cara
la gent fotent molt mala cara als semàfors, eh? Si t'hi fixes...
No fa il·lusió un semàfor.
No, la gent està destrossada aturada als semàfors.
Els cotxes també és un moment delicat que en general te'n deixes més estar trist que content, jo penso.
Sí.
El cotxe t'enfades...
Comences a donar voltes a coses absurdes que t'han passat.
Clar, i com que estàs pensant tant, et descuides de la teva cara. I la teva cara adopta formes, clar, a vegades una mica estranyes, de cara de fàstic.
Doncs això és el que li està passant a la Rosalía segurament quan la van enxampar en el seu cotxe gegant a Miami. Per tant, la situàvem a Miami, uh-huh, això fa un parell de setmanes.
Val.
Però tenim noves notícies en exclusiva sobre on podria estar ara mateix la Rosalía. La nostra companya de la casa, Berta Roca, que treballa al programa Unloved Dicat...
Sí, té informació.
Té informació exclusiva, sí.
Ahir vaig agafar el bus número 6 direcció Catalunya Ràdio per anar a la feina. Anava escoltant Motomami, Motomami, i de sobte veig un cotxe negre, molt gran, 4x4, com el que va sortir la Rosalía fa uns dies a Miami. I dic, quina casualitat, el cotxe de la Rosalía. Miro qui conduïa aquell cotxe i era la Pili.
Clar, no, qui, no m'ho puc creure, no m'ho puc creure.
Per qui no estigui gaire familiaritzat, qui és la Pili?
La Pili és la germana gran de la Rosalía, que és la mare del Genís, que és aquell nen que té 10 anys, que és el nebot de la Rosalía.
Arroba Daikiri a Twitter.
Totalment, que era una moderna de Barcelona, diguéssim, molt de nínxol, abans de que la Rosalía fos famosa, i tenia, va ser d'aquestes primeres, això m'ho explica el meu amic Martí, que tenia com un Instagram així com... No viral, però com de referència dins del col·lectiu modernet de Barcelona, i treballa assessora la Rosalía.
És la germana gran.
És la germana gran, estan, mm-hmm, constantment juntes. Lo del Genís ho deia perquè al disc Motomami hi ha una cançó dedicada, clar, a aquest nebot.
El nebot,
perquè
sí,
aneu fent una mica d'arbre genealògic. El cas és que si la Pili és a Barcelona, hi ha molts números, però molts números, que Rosalía també hi sigui. Al meu cap està passant la ruptura al seu pis de Barna, que en té un, aquí a l'Eixample, menjant-se unes crispetes tranquil·lament i mirant vídeos de TikTok en català. Així, per mi està
així. Així t'ho imagines, però sí que és veritat que si s'ha vist el cotxe i la germana, ho ha vist la Berta, sí, Roca, doncs, i sempre van juntes, hi ha números que estigui aquí.
Hi ha una cosa, el cotxe, com l'han portat de Miami? Jo sé que és una pregunta absurda, wow, però és que per mi no pot ser que estigui aquí el cotxe de Miami, saps?
Amb barco,
ets molt,
no?,
bona.
I escolta'm,
però
no podem saber...
Per mi en barco trigues 3 mesos, clar, venint de l'altra punta del món.
Podem saber quin model és, perquè amb el que expliqueu sembla el típic cotxe americà, no?
Sí,
molt gros, que
molt
aquí es veuen menys.
Vull dir,
amb
saps?
Unes rodes enormes.
Sí, el vídeo que es va filtrar de la noia que estava a Miami, ella estava en un cotxe normatiu, diguéssim, i ell, la Rosalía, se la veia super elevada. Vull dir que realment és un cotxe molt alt. El cas de tot això és, com va reaccionar Miss Aroca quan va veure que la Pili, germana de la Rosalía, estava dins del cotxe?
Em quedo en xoc i ella em saluda. Em vaig quedar absolutament al·lucinada, després ja Barranca i va marxar, jo vaig estar els 25 minuts després reflexionant sobre el que havia passat. Em vaig trobar la Pili per Diagonal i em va saludar. Quina il·lusió.
Per tant...
Per què la saluda? Perquè se la mirava fixament o perquè es coneixen?
Que no, és perquè la Pili realment és molt fan de per exemple, de la Berta, que la segueix. A mi la Pili va ser la primera que em va començar a seguir també el TikTok, abans que ho fes la Rosalía.
Està connectada, per tant, amb TikTok Catalunya i Instagram Catalunya.
I jo crec que és a partir de la Pili que la Rosalía arriba a tot aquest univers, no? A seguir-me a mi, a seguir a la Berta, a seguir un tipus de gent a TikTok i altres xarxes. M'obsessiona aquesta trama de la Pili saludant. Jo la Pili me la vaig trobar una vegada en un bar aquí a Barcelona, un dia que jo també estava fent el que a mi m'agrada dir de detectiu del cor, amb tot el grup de Carolina Durante, quan encara no se sabia que estaven junts amb el cantant, que és l'ex de la Maya Romero. Anem complicant. Hòstia, anem...
M'estàs complicant
Sí, això és molt de nínxol. Tenés, vull dir que la Pili realment es mou molt en ambients molt mundans i que realment és aquesta cosa supersimpàtica de saludar-te, etc.
Tenim... Emocionada, doncs, que hagi saludat a la Berta Roca. No hi ha res que em faci més il·lusió ara mateix.
Molt il·lusionades. I a més tenim més notícies, eh?
Sí. De fet, sabeu coses o teniu novetats d'un senyor que coneixem bé, que és en Rau Alejandro. Baby, hello. Fue por la historia que subiste a tu clothes. El seu ex, vaja, l'ex de la Rosalía, on se l'ha vist ara?
La pregunta és aquesta, on és? A ell sí que l'hem anat veient públicament, li han fet fotos paparazzis, també ell ha anat publicant coses a xarxes, ha fet concerts aquí a Barcelona fa menys d'una setmana, però la gran notícia és que aquests dies és per Barcelona.
Ai, per favor.
Sí. Ahir xerrant, allà, la Juliana i jo, fora del Festival Mussol, amb tota aquella gent que hi havia d'aquí de Catalunya, que saben moltes coses, ens van explicar que fa només una setmana Rau Alejandro havia estat de festa a Polo, a una, sí?, festa que es diu Breix, que és una festa d'aquestes de moderns que organitzen uns argentins.
Una cosa horrorosa.
I, de fet, les fotos icòniques promocionant Vampiro d'ells dos sortint de la Polo eren després d'anar a aquesta festa. Per tant, és un ambient que ja coneix.
Havíem
parlat amb l'Albert Riera,
sí?
I ens va dir això.
Ui, per favor. Més detalls.
A veure, doncs els rumors diuen que el Rau Alejandro, durant la seva setmaneta tràgica a Barcelona, havia d'anar a la Breix, que és una festa que en realitat li pega moltíssim, és una festa que organitzen argentins i que posen exactament la música que li agrada al Rau Alejandro. L'última vegada hi va anar amb la Rosalía, llavors hi havia bastanta expectació per saber si tornaria a trepitjar l'Apolo o no. Diuen que finalment no hi va anar La meva teoria és perquè estava molt trist i perquè suposo que ja era, doncs, clavar-se un puny al cor, anar a l'últim lloc on havia estat amb ella de festa, més que tothom el senyalaria, etcètera, etcètera. Per tant, jo crec que va prendre una bona decisió, que va ser fer un pas enrere i quedar-se a casa, potser fent-se un té o una infusió, que segurament li hagués sentat millor que no pas tenir una ressaca pensant en la Rosalía.
Que llesta que és l'Alba.
I m'agrada molt perquè no és broma que quan surts i interactues amb altra gent és quan arribes, per exemple, a que l'Alba Riera t'expliqui que ella sap que... És veritat, això? No ho sabem. Però ens agrada creure'ns que realment Raúl Alejandro va estar a punt d'anar a aquesta festa a l'Apolo perquè ens la costa a nosaltres. Última cosa abans d'anar acabant el programa. Ja sabem quin cotxe té la Rosalía, que tot interessava molt.
Quin cotxe, per favor, el model?
Té un Ford F-150 Raptor.
Home, Raptor vol dir que...
És una puta bèstia.
És
una bèstia heavy.
Deu pujar unes velocitats allò acollonants.
Mira, tinc unes ganes que surti ja alguna cosa de la Rosalía. A veure com arribes, que no sé si serà amb un fotodam, si voldrà que es filtrin unes fotos de paparazzi, si tornarà amb una cançó. Ah, que
passi ja. Ho haurem de seguir, ho haurem de seguir. Laura Grau, que vagi molt bé. Fins demà a la una.
Fins demà.
Juliana Caneta, descansar, per aquesta ressaca de baixar. Que vagi molt bé.